Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Segurament molts de nosaltres ens hem adonat en alguna ocasió que trigues menys temps i arribes molt més tranquil caminant d'un lloc a l'altre del municipi que anant en cotxe. Tot això no entenem per què continuen sent tants els que utilitzen el transport privat per realitzar trajectes curts amb la conseqüent incomoditat també d'haver de trobar un lloc per aparcar. Aquesta és una de les moltes reflexions que es pretén que els ciutadans realitzen en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que a Ripollet se celebra del 21 al 29 de setembre. Aquesta iniciativa vol ser un nou pas a la conscienciació de l'opinió pública sobre la necessitat d'una nova mobilitat urbana que eviti els efectes negatius derivats de l'ús inadequat del cotxe a la ciutat. És per això que animem a tothom a participar aquest diumenge a les activitats organitzades des de la Casa de Natura, un tema del qual parlarem a l'info d'avui divendres. Coneguem la resta de notícies de la setmana als titulars. La Comissió Municipalista de Catalunya es reuneix amb el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells. Laia Prats.
L'objectiu era abordar la situació actual de la negociació sobre el finançament. A la reunió va ser present l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, com a membre de l'executiva de l'ACM.
Adjudicades les obres de construcció del carril Busbao a l'autopista C58 entre Ripollet i l'Avinguda Meridiana.
El pressupost és de 80 milions d'euros. Els treballs començaran aquesta tardor i tindran un termini d'execució de 3 anys.
S'inicia el període de sol·licitud d'ajudes per a l'adquisició i socialització dels llibres de text per a aquest curs escolar.
S'allargarà fins al proper 15 d'octubre. L'objectiu de la iniciativa és incentivar la socialització dels llibres de text en els centres educatius.
I aquest diumenge comencen les activitats de la Setmana de la Mobilitat a Ripollet.
Aquesta és la primera de les activitats previstes a l'agenda de tardor de la Casa de Natura. En parlarem amb la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
La Cambra de Comerç de Sabadell presenta a Ripollet un estudi sobre els hàbits de compra del ripolletenc.
Es tracta d'un exhaustiu treball basat en més de 2.000 entrevistes personals.
En l'àmbit esportiu, aquest diumenge comença la Copa Catalunya de Bàsquet.
Per segon any consecutiu, Carles Tatxés serà l'entrenador del primer equip de Ripollet.
I avui a l'entrevista parlarem del 25è aniversari del Mercat Municipal.
Ho farem amb el regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet, Joan Fandos, i amb Juan José Rodríguez, vicepresident de la Junta de Concessionaris del Mercat.
Esteu escoltant Info.
La Comissió Municipalista de Catalunya, formada per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, es van reunir el passat dimecres 17 de setembre amb el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, per abordar la situació actual de la negociació sobre el finançament. A la reunió hi va ser present l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, com a membre de l'executiva de l'ACM. Francina Ricard.
Els representants de les entitats municipalistes van explicar el suport del món local al govern en el context de la negociació sobre el finançament autònom i li van demanar l'adopció de mesures transitòries mentre no s'acordi un model de finançament. Sentim ara una breu entrevista realitzada per l'Info de Ripollet Ràdio a l'alcalde de Ripollet, on explicava quines són les peticions concretes dels ajuntaments i ens parlava de la repercussió que la situació econòmica actual pot tenir als pressupostos municipals per l'any vinent.
Quins van ser una mica els arguments de la reunió? Què és el que van demanar al conseller?
Bueno, nosaltres li vam traslladar i manifestar la nostra preocupació en relació a la situació econòmica que estem vivint els ajuntaments en aquests moments i li vam demanar, diguem, qüestions molt concretes que nosaltres considerem que són imprescindibles perquè l'any que ve els ajuntaments puguin tirar endavant sobretot els seus serveis i sobretot, diguem, que aquesta crisi econòmica no suposi una merma en el que són els serveis que presta l'Ajuntament. I en aquesta línia pues, li vam fer una proposta molt concreta i és pues, la flexibilitat a l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària, que no depèn del govern de la Generalitat, que depèn del govern de Madrid, de l'Estat, però que sí que volem que el conseller estigui al nostre costat, diguem, a l'hora d'exigir o reclamar que l'aplicació d'aquesta llei d'estabilitat pressupostària pues, tingui una moratòria per tal que l'any que ve no sigui d'aplicació. Per què? És perquè l'any que ve el que els ajuntaments creien que el que s'ha de fer és inversió, perquè la inversió genera ocupació, perquè la inversió genera una reactivació de l'economia, i justament els ajuntaments que estem sanejats, és a dir, que no hem assolit el nostre nivell legal d'endeutament, són els ajuntaments que, en funció d'aquesta llei, tenim menys capacitat per endeutar-nos. Per tant, seria qüestió de paralitzar aquesta llei i que els ajuntaments, els que puguin, com és el cas de Ripollet, doncs puguin incrementar el seu nivell d'inversió perquè encara no han assolit, diguem, el límit d'endeutament. Per altra banda, hi ha una qüestió que també plantegem, que és la qüestió de l'IVA que suportem als ajuntaments com qualsevol empresa, tot i sent l'administració pública, de la, pues aquest IVA que suportem de les inversions, que es pugui generar una mena de fons que pugui reinvertir novament els ajuntaments, encara que sigui obligatori per fer inversió, amb la qual cosa ens ajudaria, diguem, a reactivar les inversions dels ajuntaments en, a través de l'impost que nosaltres ja paguem a l'Estat, com tothom, no?
I concretament, en quina situació econòmica es troba l'Ajuntament de Ripollet?
Home, l'Ajuntament de Ripollet es troba en una situació pues, com tots els ajuntaments d'Espanya en aquests moments i tota l'administració pública, una situació en la qual la previsió d'ingressos està molt per sota de, del que es va preveure a l'hora de fer el pressupost i per tant en aquests moments estem ja, bueno, ja de fa unes setmanes estem treballant en el que serà el pressupost de l'any que ve, en el que ha de ser diguem el nostre nivell de taxes i d'impostos que s'hauran d'aprovar en el mes d'octubre i lògicament adaptant-nos en aquesta nova situació. Sí que és veritat que bueno, l'Ajuntament de Ripollet, per desgràcia per nosaltres, és un ajuntament que econòmicament pues, sempre ha estat un ajuntament pues, que no ens hem permès massa alegries, no? I per tant, ara, en aquests moments de crisi, potser patim menys, diguem, aquesta gran davallada que estan patint altres ajuntaments. Però bueno, de tota manera, el pressupost de l'any que ve haurà de ser un pressupost fet amb molta cura, molt realista, i en el qual haurem de treballar-ho bé per tal de no deixar de prestar els serveis bàsics, els serveis destinats a les persones, als serveis socials, i en canvi, pues, lògicament, hi haurà partides que s'hauran de reduir sense cap mena de dubte perquè no hi haurà una altra manera de poder tancar el pressupost de l'any que ve. Aquesta és la situació que afrontem, l'afrontem amb responsabilitat i és la situació que estan afrontant en aquests moments tots els ajuntaments. Per això el que volem és que ja que hem de fer aquest esforç tan important de les nostres finances locals, home, que com a mínim des de les lleis de l'Estat no ens ho posin encara més difícil, no? És a dir, no té sentit que les comunitats autònomes no estiguin subjectes a aquesta llei perquè hi ha una moratòria degut a la situació actual i que els ajuntaments sí. Nosaltres recordem el mateix tracte que en aquests moments poden tenir les comunitats autònomes en els seus pressupostos.
Les inversions de l'any vinent suposo que dependran en bona mesura de si els permeten o no augmentar l'endeutament.
Bé, jo penso que les inversions de Ripollet, el que és estrictament inversió i no és despesa ordinària, la tenim bastant ben encarrilada perquè quan vam fer el pla d'actuació municipal, lògicament, és un pla realista, no és un pla futurista, sinó que és un pla pensant en què la disponibilitat dels diners els tindrem. Per tant, jo, en aquest sentit, puc dir que els compromisos que nosaltres com a govern tenim d'inversió d'aquest mandat es compliran tots i no hi haurà en absolut cap problema, perquè tenim finançament extern, perquè tenim finançament d'altres administracions i perquè també tenim patrimoni nostre que ens disposarà la part corresponent per fer les inversions que tenim programades.
A la mateixa reunió mantinguda amb el conseller Antoni Castells es va acordar la creació d'un grup de treball que començarà a reunir-se la propera setmana i que serà l'embrió d'una comissió dels municipis i la conselleria per començar a treballar les mesures més urgents. La Generalitat de Catalunya, a través del Consell d'Administració de Tabasa, va adjudicar aquest dijous 18 de setembre les obres de construcció del carril Busbao a l'autopista C58 entre el Ripollet i l'Avinguda Meridiana, la UT formada per les constructores Copsisa i Oakela. El pressupost d'adjudicació és de 80 milions d'euros. Els treballs començaran aquesta tardor i tindran un termini d'execució de 3 anys. Les obres adjudicades consisteixen en la construcció de dos carrils segregats al mig de l'autopista C58 i en l'enllaç amb la C33 en el tram comprès entre Ripollet i l'Avinguda Meridiana de Barcelona amb una longitud total de 6,8 quilòmetres. Aquests dos carrils seran d'ús exclusiu per autobusos i vehicles d'alta ocupació. L'actuació serà cofinançada amb fons europeus mitjançant el programa de competitivitat FEDER Catalunya 2007-2013. El seu funcionament serà reversible de tal forma que els dos carrils sempre tinguin alhora el mateix sentit de la circulació en funció de les necessitats concretes de mobilitat, decidint en cada moment i depenent del trànsit el sentit cap a Ripollet o cap a Barcelona. El passat dimecres, alguns regidors i regidores del consistori van visitar la nova llar d'infants La Verema, acompanyats per l'alcalde de Ripollet i guiats per la directora del centre, Anna Salvatella. Salvatella va informar als regidors, regidores i a l'alcalde dels darrers detalls que s'han acabat a l'edifici, així com les parts que encara es troben en procés de finalització, com per exemple la cuina que entrarà en funcionament un cop es realitzi l'ampliació a 122 places. L'alcalde va destacar durant la visita que molta gent s'ha quedat sense vacances aquest estiu perquè el primer dia de curs La Verema pogués obrir perfectament.
malament, però que aquest esforç havia valgut la pena. Des del passat dilluns 15 de setembre fins al proper 15 d'octubre, tots els pares i mares de Ripollet poden sol·licitar l'ajut per a l'adquisició i socialització dels llibres de text per a aquest curs escolar que acaba de començar. L'objectiu de la iniciativa és incentivar la socialització dels llibres de text en els centres educatius com a eina reaprofitable entre els escolars, així com una mesura mediambientalment sostenible i de futur. Aquest ajut, aprovat al ple del passat mes de juny, és de caràcter universal i tindrà un import de 36 euros per a tots els nens i nenes empadronats a Ripollet des de P3 fins a 6è de primària. A més, també es preveuen ajuts per a aquelles ampes que presentin projectes de socialització. Els escolars han rebut ja un imprès de sol·licitud juntament amb una carta on se'ls explica quin és el funcionament per obtenir l'ajuda. Els pares i mares amb fills que estudiïn fora del municipi podran acostar-se a l'oficina d'atenció al ciutadà o bé descarregar-se l'imprès de la web ripollet.cat.
El Compromís per Ripollet ha donat suport conjuntament amb totes les llistes que formen part de les candidatures alternatives a Xavi Oñate. El jove, que és membre d'Esquerra Alternativa de Barberà del Vallès i de les candidatures alternatives del Vallès, serà jutjat el proper 22 de setembre per un possible delicte d'injúries a la corona.
Les CAP, que consideren que Barberà s'ha denunciat a un jove de forma impune i premeditada des d'instàncies municipals, produint-se un cas clar d'abús de poder municipal, realitzaran una concentració el dia 20 per demostrar el seu suport al jove. Amb aquest comunicat, les CAP volen demostrar la seva solidaritat amb el company Xavi i el seu ferm compromís per la llibertat d'expressió i el dret de dissentir de la monarquia, els municipis i el Vallès. La concentració tindrà lloc el dia 20 de setembre pels carrers de Barberà a partir de les 6 de la tarda.
Aquest diumenge 21 de setembre comencen les activitats de la Setmana de la Mobilitat a Ripollet. Aquesta és la primera de les activitats previstes a l'agenda de tardor que un any més ha presentat la Regidoria de Medi Ambient. Per conèixer millor les activitats relacionades amb la mobilitat sostenible que es faran diumenge i d'altres activitats de l'agenda de tardor, tenim amb nosaltres a la regidora Gemma Edo. Gemma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant d'aquestes activitats de diumenge. Què és el que teniu preparat?
Bé, bon, diumenge volem preparar un dematí una mica divers, amb diferents activitats perquè tothom les pugui fer. Començaríem allà a les 11 del dematí, allà al costat dels Pinatons, on hi ha l'estructura de la gent gran. No seria per als Pinatons, sinó els Pinatons. Llavors allà seria una sessió guiada per un especialista, per l'estructurador i per la gent gran. Ja faríem un circuit de bicicletes al voltant del poble, guia per membres de la policia local, el que sí que heu de portar la bicicleta, que nosaltres no la podem posar. Després també el que es farà és una gincama, una cursa, com es vulgui dir, amb diferents mitjans de transport, que sortirà des del Parc Pinatons fins a un punt del casc antí. Es tracta de constatar quin és el vehicle més eficaç per desplaçar-se pel municipi. Llavors podeu portar bicicleta, a peu, patinet, cotxe, el que vulgueu, llavors es sellarà a l'hora de sortida i sellarà l'hora d'arribada. S'hauran de respectar les senyalitzacions que hi ha al poble i el límit de velocitat i tot el que hi ha. Després hi haurà unes activitats per nens i nenes on es faran un cotxe solar i també faran alguna altra activitat més per ells, per més petits.
Potser destaca per la seva novetat aquesta cursa que parlaves de mitjans de transport. Quin és l'objectiu que voleu aconseguir? Què voleu demostrar?
A veure, el que volem demostrar és que no sempre se pot arribar a tot arreu en cotxe ni la gent estem acostumats a Ripollet anar tot arreu en cotxe. Llavors nosaltres volem fer veure que en cotxe a vegades no és el vehicle o el medi de transport més idoni per passejar per Ripollet o per anar d'un punt alt per Ripollet. A vegades s'arriba molt més aviat a peu que no pas en cotxe.
Suposo que sabeu, no? Ja ho heu provat, no? Què s'ho passa?
Sí, perquè és que el lloc on els farem arribar al punt exacte del casc antic serà un punt una mica complicat, on allà s'haurà de veure el medi de transport que has arribat, no val apartar el cotxe tres carrers en amunt i diem sort que ha arribat en cotxe, no, el cotxe ha d'arribar al mateix lloc on s'ha de fer el punt on s'estallarà a l'hora i han de veure el medi de transport. No es pot deixar al mig del carrer, sinó que s'ha de deixar ben aparcat.
Hem comentat que les activitats començaran a les 11 del matí.
Sí, a partir de les 11 del matí.
Perfecte. A part de les activitats d'aquest diumenge, la propera setmana també en fareu una presentació. De què es tracta?
Sí, bueno, volíem, nosaltres el que voldríem fer és explicar, si tot va bé, els diferents projectes que hi ha per millorar la mobilitat a Ripollet.
Projectes que esteu preparant, que
estem realitzat... preparant, que són futurs i coses que ja estan fetes.
Uh-huh. El passat dimarts hem de recordar que també heu presentat l'agenda d'activitats per aquesta tardor. Quines són les novetats que heu preparat per aquest any?
A veure, una de les novetats és que l'exposició El Ripoll, l'au sobre el risc anirà a la festa major del Pont Vell. Ens l'han demanada i nosaltres l'hem fet molt gustosament. Llavors la podran veure el que és l'exposició durant totes les festes. Hi haurà l'observació del riu Ripoll, que anem fent l'altra vegada a la part de dalt, i aquesta vegada fem la part de baix, i on es agafaran mostres. Posem també aquí dintre el que és l'11 d'octubre, que es faran les 3 R's, que no és una cosa que la fem nosaltres, sinó que ho fan 3 associacions de veïns, però els anem oferit de poder-la posar aquí i estar molt contents. Hi haurà el projecte de compostatge casolà, i vindrà l'ambibus, i hi haurà un taller sobre energies alternatives i tornarem a tindre una conferència de mien. Això és el que és novetat. Llavors, el que ja fem serà l'exposició de concurs fotogràfic i la jornada sobre bolets.
Mm-hmm. Entre les activitats que comentaves com a novetats, potser destaca la del compostatge. Explica'ns una miqueta en què consisteix.
A veure, aquesta del compostatge serà on poden participar unes 40 famílies, a algunes escoles, i llavors alguna entitat que vulgui participar també ho pot demanar-ho a veure si va bé. És un projecte que realitza amb la col·laboració de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l'Agència de Residus de Catalunya. És un projecte que no només serà un mirar com es fa el compostatge, sinó que podràs tindre tu el compostador a casa. Això era tindre un seguiment durant un any o una cosa així per veure què te lo portes. Hi ha unes xerrades on t'explicaran com s'ha de fer. Hi haurà gent que alguns de l'àrea metropolitana o de l'Ajuntament o de l'àrea de medi ambient que miraran a veure com ho estàs fent, si tens alguns dubtes es poden preguntar. Vull dir, és un projecte, no és un taller, és un projecte doncs, a llarg plaç.
Mm-hmm. Doncs només em resta potser que com a regidora de Medi Ambient convidi a tothom a assistir a les activitats de diumenge.
Doncs sí, nosaltres estaríem molt agraïts i molt contents que vingués molta gent el diumenge. Farem coses divertides, farem coses diferents, i és un dia per gaudir amb família i gaudir tots del que és la natura i del que és la setmana de mobilitat.
Doncs senyora Gemaedo, regidora de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona tarda.
Bona tarda.
I continuem amb l'info. Entre el 22 i el 24 de setembre, l'Oficina de Català de Ripollet realitzarà el procés de matriculació pels nous alumnes del curs 2008-2009. Després que els antics alumnes hagin realitzat aquest tràmit la setmana passada, el servei atorga les darreres places.
Els horaris d'atenció al públic de l'Oficina de Català, situada al Centre Cultural de Ripollet, són de 10 a 1 del migdia i de 2:15 de la tarda a 7:45 del vespre. Des d'aquest servei també s'està preparant pel proper mes d'octubre la constitució de les noves parelles lingüístiques del programa Voluntaris per la Llengua. Recordem que aquest és un projecte per donar suport a totes aquelles persones que estan aprenent a parlar català.
L'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac iniciarà el proper mes d'octubre un nou curs de formació ocupacional d'auxiliar d'infermeria geriàtrica. Aquest curs va adreçat a dones majors de 25 anys i està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
César Martínez, coordinador de Creu Roja, ens explica a qui va dirigit.
Doncs el que pretén és formar, en aquest cas està fet pel col·lectiu de dones i dones més de 25 anys en situació d'atur i es tracta de formar-la en aquest aspecte que avui dia està tan en boga, sobretot amb la llei nova, no?, que hi ha d'atenció a les persones amb dificultat. Aleshores, i que moltes d'elles, a més, són persones grans, doncs, bàsicament, hi ha d'adreçar aquestes persones.
Creu Roja torna a realitzar aquest curs perquè a l'edició que van celebrar l'any passat van trobar feina en el camp geriàtric al 75% de les alumnes. El curs, que compta amb 18 places, està dividit en una part teòrica i una part pràctica. Aquesta darrera realitzarà diferents centres especialitzats. César Martínez ens comenta on es podrà realitzar les pràctiques a Ripollet.
En el cas de Ripollet teníem pendent de parlar si feien la pràctica en el centre de dia. Doncs allà, encara que sigui, que no sigui un centre assistit, doncs també pensàvem de perquè el coneguessin i tal, perquè fins que no es faci el centre per gent gran, que no estigui acabat, doncs nosaltres, clar, que mirem dels altres centres que van, que mirem centres de Montcada i centres de Cerdanyola, són els centres que realment puguin fer pues, totes les tasques que pugui necessitar una persona, no? En dependència i concretament una persona gran.
Creu Roja també ha preparat el nou catàleg de cursos pel 2008-2009, ens els detalla el mateix César Martínez.
O sigui, hem tornat a oferir el ventall de cursos que ja fem habitualment, o sigui, realment novetats n'hi ha, doncs, que hi ha ofertes d'EUS, per exemple, i tota per persones, bueno, per pels socis, naturalment, de la Creu Roja, i doncs, pels estudiants de l'Autònoma, doncs hem estat molt bones en els cursos que fem de primers auxilis i també hem preparat uns tasks perquè tenim molta demanda de gent que vol provar o que li agrada o que, això, que vol provar la sortida cap al camí de l'atenció sanitària, doncs refereix a temes d'ambulància o també del socorrisme aquàtic.
Les persones interessades que vulguin rebre informació o inscriure's es poden dirigir a la seu que disposa Creu Roja a l'avinguda de la Creu Roja 2529 de Cerdanyola del Vallès, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4 a 8.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prats.
Aquest dissabte a les 10 de la nit, Amics del Teatre posa sobre l'escenari del Teatre Auditori l'obra de creació pròpia És la teva, que ja van estrenar per Festa Major. Repetiran l'actuació diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada té un preu de 10 euros i es pot adquirir a la botiga de bolsos Cissa de la Rambla de Sant Jordi, número 3. I també dissabte a 2:15 el local de la Macarena acull la nit flamenca amb cantaors de l'entitat. L'entrada és gratuïta. A les 11 de la nit s'inicia el ball al vestíbul del pavelló Joan Creus amb música en directe. El preu és de 3,50 euros per als socis i de 5 euros per als no socis. I diumenge us convidem a la inauguració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc al Parc dels Pinatons a partir de les 11 del migdia. Itineraris guiats i circuits de bicicletes, entre d'altres activitats organitzades per la Casa de Natura i la Regidoria de Medi Ambient.
El 91.3, Info.
El passat dimecres, la Cambra de Comerç de Sabadell va presentar a Ripollet un estudi sobre els hàbits de compra dels ripolletens. Es tracta d'un exhaustiu treball basat en més de 2.000 entrevistes personals sobre les preferències de llocs i productes de compra dels ripolletens. Per conèixer les característiques més importants de l'estudi, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Milà, cap del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç. Senyor Milà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens podria resumir una miqueta quins són aquests hàbits de compra dels ripolletens?
Sí, les línies més importants que vam destacar a la presentació, fent una anàlisi detallada de l'enquesta que es va fer a Ripollet, són, en primer lloc, subratllar que l'alimentació fresca, les famílies de Ripollet la compren en més del 90% al mateix municipi, i això és una dada important d'autocontenció del consum en el mateix municipi, que creiem que és un fenomen que ajuda molt a l'activitat econòmica i comercial del municipi de Ripollet, aquest 90%. En segon lloc, destacaríem que també és una dada positiva, fins i tot comparant amb els resultats del 2000, que el 74% de la compra d'alimentació seca, o sigui, no la fresca, també es fa en el mateix municipi. i també creiem que és un valor i un percentatge força important. I la resta de trets, destacar doncs, que com és un comportament bastant general a les altres poblacions del nostre entorn, del Vallès, doncs l'equipament de la persona, equipament de la llar i productes diversos de lleure i cultura, al voltant del 60% les famílies de Ripollet els compren en el mateix establiments i comerços de Ripollet, i la resta, el 40%, és una compra que en aquests productes es distribueix entre municipis de l'entorn de Ripollet i de Barcelona.
Mm-hmm. Podem parlar també de grans superfícies, en aquest cas?
En el cas de Barcelona, que hem detectat doncs, que també té el seu pes com a element d'atracció, tot i que s'hauria d'entrar en detall, però sí que creiem que en aquest cas l'equipament de la persona, llar i lleure i cultura, les grans superfícies, els centres comercials més propers a tot el que és de la zona de Ripollet, el seu entorn, doncs sí que és un lloc on les famílies hi van a fer aquesta compra, que tot i així és una compra que no és quotidiana, o sigui, no té l'afluència, l'assiduïtat i l'activitat que suposa la compra quotidiana d'alimentació, però sí que els centres comercials doncs, tenen el seu pes.
Mm-hmm. A través d'aquest estudi hem pogut comprovar també dades com, per exemple, qui compra generalment les cases de Ripollet?
Sí, hem vist que el perfil de comprador, pel que fa a l'edat i a sexe, bàsicament són dones amb un 80% dels casos, i després les edats doncs, és les franges mitjanes entre 35 i 44 anys, sobretot. I també, pel que fa a edat, a part del fenomen que em preguntes, que sí, el 80% dels compradors són dones, pel que fa a l'edat també destacàvem que incrementa el pes doncs, de la gent de la franja més jove i també de la gent gran com a compradors.
Mm-hmm. Això vol dir que ha augmentat també es de notar el poder adquisitiu, potser?
Sí, més que el poder, sí, el poder adquisitiu, o si més no, la capacitat de poder fer, encara que sigui compra petita o compra més de producte, encara que no sigui quotidià, però sí d'aquests segments d'edat més jove, perquè també hem investigat els joves i veiem que sobretot el que compren és tema de roba i temes d'aspectes relacionats amb el calçat i amb música, CDs, etc.
I què és el que valora més els ripolletens a l'hora d'anar a comprar un comerç determinat?
En aquest sentit, el que voldria destacar-te és, en primer lloc, que l'opinió és força positiva pel que fa als llocs on va comprar i pel que fa concretament al comerç, a les botigues que tenim a Ripollet. O sigui que l'opinió respecte a l'oferta comercial de Ripollet, els compradors la troben positiva i més del 67% no han destacat cap factor negatiu. Per tant, nosaltres això entenem que és com una dada positiva i interessant. Llavors, pel que fa a aspectes concrets de l'oferta comercial, el que valoren més és el tracte dels venedors, que el troben amable més del 94% dels casos. Per tant, l'amabilitat dels venedors és un aspecte molt destacat, positiu. El tracte professional d'aquests venedors, també el poder disposar d'un horari ampli, també és un aspecte molt valorat i que s'ha de tenir en compte. I els carrers còmodes també surt molt ben valorat. I en principi aquests són els factors com a més positius.
Mm-hmm. Parlem d'un estudi força exhaustiu perquè s'han realitzat, dèiem, més de 2.000 entrevistes.
Sí.
Com s'ha elaborat realment aquest estudi?
S'ha elaborat d'una banda una part qualitativa, que s'han fet entrevistes personals a experts en comerç per investigar les últimes tendències que es detecten en el món comercial en general. També s'han fet dues reunions de grup en profunditat amb compradors per investigar aspectes més psicosociològics del comportament humà pel que fa a la compra. I llavors s'han fet aquests quantitatius que deies tu, 2028 visites domiciliàries, o sigui, no és enquesta carrer, sinó visita quedant amb la família i parlant exhaustivament amb la persona que compra de cada llar. I aquestes 2.000 entrevistes s'han repartit pel conjunt de la demarcació. Aquestes 2.000 entrevistes tenen un marge d'error pel total de la població de només el 3%, del 2,2%, per tant és un marge mínim, i això ens permet marcar unes tendències molt importants amb tota fiabilitat. I llavors també hem procurat que per cada municipi hi hagués un mínim d'entrevistes fetes, que en el cas de Ripollet doncs, es van visitar exactament 106 famílies. Que és clar, si mires només el marge d'error d'aquestes 106 entrevistes, lògicament és més alt. Per això nosaltres parlem a l'estudi d'una banda de conclusions generals que són d'interès de tots els comerços de tota la demarcació i amb un marge d'error mínim, i després fem el detall de les enquestes que s'han fet als municipis per aportar alguna informació més específica. Però en el conjunt doncs, és d'una fiabilitat i una operació molt àmplia i molt exhaustiva. Pensa que, a més, a part de les 2.028 famílies entrevistades a tota l'àrea, també es van fer 1.000 enquestes a carrers comercials, que és el que se'n diu una enquesta d'atractivitat, també per reforçar encara més les valoracions aquestes de l'oferta comercial que fan els compradors quan van a comprar en una àrea concreta.
Doncs, senyor Josep Milà, cap de Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos facilitat totes aquestes dades de l'info d'avui.
De res, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous el Patronat Municipal de Cultura va tancar les prescripcions dels cursos i tallers del Centre Cultural. En total el programa ofereix una trentena de tallers, alguns d'ells organitzats per les entitats culturals del municipi i d'altres pel mateix Patronat de Cultura. Entre les novetats destacant tallers per a mares i pares i nadons i un taller de ritmes i danses afro-uruguaians.
En aquells cursos on la demanda d'alumnes superi el nombre de places ofertades es durà a terme un sorteig el proper dilluns a les 7 de la tarda. El dimarts 23, també a la tarda, apareixeran les llistes definitives a la recepció del Centre Cultural. Finalment, el període de matriculació serà del 24 al 29 de setembre. Està previst que tots els cursos comencin la primera setmana d'octubre. En el moment del tancament s'havien preinscrit al Centre Cultural 200 alumnes i 100 que tenien reserva de plaça per ser alumnes de l'any passat que ja han formalitzat la seva matrícula. Els cursos estan dividits en diversos àmbits segons la finalitat de l'aprenentatge, com espais d'arts plàstiques i visuals, aula de música, gastronomia, tècniques de desenvolupament personal, textil i labors, balls, teatre, arts escèniques, llengües i altres.
El passat 16 de setembre, el regidor de Cultura, Ferran Tornell, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van presentar en roda de premsa la nova programació de l'Eduard, el programa d'educació artística a les escoles, que avui inicia la seva segona edició. En total, són 9 les escoles entre públiques i concertades que s'han adherit a aquest programa.
La preinscripció de les activitats que tindrà lloc d'octubre a maig es realitzarà del 22 al 25 de setembre al Centre Cultural i el sorteig de les places, en cas que sigui necessari, tindrà lloc el dia 29 de setembre. Del 30 de setembre al 3 d'octubre es realitzaran les matriculacions i el curs començarà el 13 d'octubre. Segons va explicar la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, la intenció és de mantenir la línia pedagògica del programa iniciat el curs passat.
Si recordeu, aquest programa va néixer l'any passat amb un doble objectiu. D'una banda, era ampliar l'oferta educativa més enllà del temps escolar i de l'altra, fer despertar la sensibilitat dels alumnes vers els llenguatges i les manifestacions creatives més actuals. No només dels alumnes, sinó també de les seves famílies. L'Eduard comença enguany doncs, el seu segon curs escolar amb la intenció de mantenir la línia pedagògica que vam iniciar a l'anterior curs i centrant els esforços en la consolidació del projecte. Un altre dels objectius és l'adaptació progressiva a les característiques de cada escola, un camí que ja vam iniciar l'any passat i que completarem amb èxit quan acabi aquest curs.
L'Eduard es desenvoluparà en els àmbits de les arts visuals i plàstiques, així com en les arts escèniques, tal com explica el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
En aquest programa tindrà dos àmbits molt clars i diferenciats, però que tenen molt a veure. Un, com sabeu, que és les arts visuals i plàstiques, amb l'objectiu principal de potenciar la seva creativitat mitjançant l'expressió plàstica i la visual dins sempre d'un marc, del marc d'un espai de lliure accessibilitat. Cada nen, no? Cada nena tindrà contacte amb les manifestacions i recursos creatius contemporanis i intentarà desenvolupar el que és un treball que ha de permetre despertar una actitud oberta, observadora i participativa, que és un dels objectius bàsics de l'Eduard. La sort escènica, per altra banda, amb l'objectiu també de potenciar la creativitat mitjançant l'expressió corporal, el moviment, la veu i la interpretació.
Els tallers estan adreçats a dos grups d'edat, de primer a tercer i de quart a sisè de primària, i es duran a terme a les mateixes escoles conduïts per un professional especialitzat. El preu per cada un dels inscrits és de 80 euros, el preu per dos germans és de 70 euros cadascun i de 60 euros pels alumnes en el cas de tres germans. Els pagaments es realitzaran en dues quotes, a l'octubre i al gener, i cal portar fotocòpia del DNI de les dades bancàries.
El proper dimarts es donarà a conèixer a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal el veredicte de la tercera edició del Fil de la Memòria. També es presentarà la publicació guanyadora de l'any passat.
Es tracta del llibre El Ripollet de Carles Ferrer, de la reconstrucció democràtica a l'hegemonia socialista 1979-2001, de Jordi Rodríguez Ruiz, tal com explica la responsable de EMA Publicacions, Àngels Leiva.
Que és una persona que ha estat vinculada a mitjans de comunicació locals i també a la vida política. Ell va ser regidor durant un breu període de temps. I el projecte que ha realitzat és un llibre que intenta, doncs, d'alguna manera explicar alguns aspectes dels inicis dels ajuntaments democràtics. Es diu El Ripollet de Carles Ferrer, de la reconstrucció democràtica a l'hegemonia socialista, 1979-2001. Aquest és el títol final. En l'inici del projecte, doncs, era la voluntat de fer un treball sobre la transició i els inicis dels ajuntaments democràtics. I una mica és això el que recull aquest volum.
La mateixa Leiva explicava en declaracions a l'Info de Ripollet Ràdio que aquest certamen neix amb la intenció de donar difusió a les publicacions sobre la història local.
El Premi El Fil de la Memòria el vam crear ara ja fa 5 anys i es va iniciar una mica perquè nosaltres, ja fa més de 10 anys que vam iniciar el procés d'editar llibres sobre història local. I durant una temporada, doncs, anàvem tenint originals, coses per poder editar. Va haver com un temps en el que ens vam trobar que hi havia un buit i vam pensar, doncs, que calia d'alguna manera estimular, doncs, el treball de la gent en aquest sentit, en el de la investigació històrica local. Ho vam plantejar com un premi que no es dona un llibre acabat, sinó un projecte, perquè em semblava, doncs, que el que calia era reforçar justament aquest procés d'investigació.
Amb la d'enguany ja són 3 els guanyadors del premi que es van endur per primer cop Maria Jesús García i Sandra Domènech amb el llibre Històries compartides, la immigració a Ripollet als anys 60.
La línia 622 d'autobús que uneix Ripollet amb Barcelona per l'autopista C58 recupera el seu recorregut habitual per la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve.
Serà a partir del proper dilluns 22 de setembre. La tornada a la normalitat es realitza després de la finalització de les obres de remodelació de la Rambla de Sant Esteve del municipi.
I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenté. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol perquè el club de futbol Ripollet comença la temporada al municipal.
Doncs sí, bueno, després de gran victòria que va obtenir, doncs, la setmana passada, o sigui, aquest empat al Camp d'Argulles, doncs, hi haurà el primer partit oficial aquí a Ripollet, davant del municipal de la Sínia, i els socis aficionats podran veure, doncs, un equip que intentarà com a mínim fer la mateixa temporada de l'any passat, que van estar a punt d'obtenir l'ascens a la primera catalana. El partit serà contra el Bellavista. El nou míster, Jordi Muñoz, va dir a Ripollet Ràdio que aquesta lliga seria encara molt més forta que l'any passat.
I continuem amb futbol sala, perquè després de la primera jornada el Ripollet juga el seu primer partit al pavelló Joan Creus.
I precisament després d'aquesta gran victòria que va obtenir 2-3 al camp de Vilassar, l'equip disputarà el primer partit del pavelló Joan Creus davant d'un rival que a cada temporada li complica molt les coses als homes d'Antonio Estrenera i Juan Orduna. A l'equip de l'escola Pia Sabadell li té la mà trencada per endur-se en sempre els punts del Ripollet.
Acabem amb bàsquet perquè aquest diumenge comença la Copa Catalunya de Bàsquet.
El diumenge comença aquesta Copa Catalunya de Bàsquet, que per segon any consecutiu el Carles Tatxer serà el raó, que porta dues temporades ja com és solitari, el primer equip d'aquesta temporada, i que ha redallat el pressupost més curt, i aquest any, doncs, l'actual plantilla queda només que 10 jugadors dels 15 de l'any passat d'aquest altre 10. De les 5 baixes de la temporada passada, només 3 jugadors són altres d'aquest equip. Carles Cubos, que ve del Terrassa, Josep Sant Martí i Jordi Anglí, que venen de Mollet, i Pablo Quimón, que puja del Ripollet B. Els dos equips jugaran el primer partit aquest cap de setmana, el dissabte, en pista contrària, a l'A, al camp del Blanes, i el B, a Balaguer, tots dos, els equips aquest dissabte a partir de 7:45.
Doncs per conèixer més dades i més informació de l'esport local, ja saben que tenen una cita aquesta tarda de 7 a 8 a l'Infosport. Ramon, quin convidat tindràs?
Sí, abans de parlar de l'Infosport, podríem parlar de que també, com que ja tenim la Berta López, que està el que l'altre dia penetrant, i com que a més podríem dir que els horaris no són iguals, l'última notícia és que farà la final contra Paraguai després de guanyar Brasil a Venezuela i a Xile. I al cap d'aquest cap de setmana tindrem aquí convidats, doncs, el president Antonio García i els dos entrenadors Antonio Estrinera i Juan Orduna.
Ja ho saben, de 7 a 8 a l'Infosport. Ramon, gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
El 91.3 Info. El Mercat Municipal de Ripollet celebra aquest 2008 els seus 25 anys. La Junta de Concessionaris, amb el suport de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Ripollet, ha organitzat una sèrie d'actes per commemorar aquest quart de segle en el que el mercat ha sofert una important transformació, no només interior, sinó també del seu entorn. Per parlar d'aquest aniversari de la campanya en breu, que en breu iniciaran on s'acompanyen a l'info d'avui, el senyor Joan Fando, regidor de Comerç, Indústria i Turisme. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Juan José Rodríguez, que és vicepresident de la Junta de Concessionaris del Mercat. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir, tot i que sabem que ara és un moment de molta feina i més sent divendres, però li agraïm que hagi estat aquí per explicar-nos una miqueta, doncs, això, aquest aniversari, 25 anys ja del Mercat Municipal. Parli'ns d'aquesta campanya que començaran en breu de regals.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, en principio estamos celebrando el 25 aniversario del Mercado Municipal de Ripollet. Estamos también aprovechando la reforma que se ha hecho en el mercado. Ha quedado un mercado muy majo, con más luz, y creemos que todavía hay gente personal del pueblo de Ripollet que no se ha pasado por el mercado. Queríamos hacer un llamamiento y esta campaña que es para esto, ¿no? Entonces estamos preparando una serie de premios, como vamos a regalar dos televisiones de plasma, tres Wii, tres bicicletas y una serie de regalos en efectivo y compra, que esto será según compren las personas con tendrán una serie, un rascarrasca, y en esto usted rascará y tendrá premio, seguro, bien desde botella de cava, botella de vino, o un premio de 5 euros, 10 euros, o bien el premio grande, que son las televisiones, las tres Wii y las bicicletas. Por otro lado, quiero recordaros al pueblo de Ripollet que el mercado municipal de Ripollet es un, con todo ahora que estamos en el boom de las grandes superficies, hoy por hoy, en productos frescos y calidad y un trato a la clientela, creo que no tenemos competencia. Los que se han retirado del mercado, queremos aquí, por parte de los concesionarios de Ripollet, queremos hacer un llamamiento para que se acerquen a ver nuestras instalaciones nuevas y comprobar que tenemos un servicio de lo mejor que se puede dar hoy en Ripollet.
Mm-hmm. El senyor, estem parlant de molts temes a la vegada, potser seria bo d'anar separant. Parlem primer d'aquesta campanya que començarà. Totes les butlletes ens ha comentat que tenen premi.
No, estas boletas, los premios será, es un rascarrasca y habrá algunos que tendrán premio directo y otros tendrán premio.
Y otros no tendrán.
No tendrán premio. O sea, los premios importantes serán dos televisiones de plasma, tres Wii, tres bicicletas y después tenemos 150 botellas de vino y 91 botellas de cava, y aparte de premios de 10 euros en vale de compra y de 5 euros.
¿Cuántas papeletas se repartirán?
Se repartirá a razón de unas, entre el principio tenemos previsto unas de 75.000 a 100.000.
Yo digo, ¿qué tienen previsto? ¿Que se alargue hasta la campaña?
Sí, esta campaña en principio es una prueba piloto que estamos haciendo y será hasta el 1 de noviembre, día de la Castellada, será la entrega de premios. Los premios grandes, que serán las bicicletas, las televisiones y las Wii. Los premios pequeños serán entregados directamente. Cuando toque, serán directamente, la palabra que toque será entregada. Ajá. Una vez que termina esta campaña, queremos potenciar esto para que sea un continuo que estemos dando los premios. Haremos una campaña para Navidad, como todos los años, y después iremos haciendo, cada mes iremos haciendo promociones.
Uh-huh. Hay que decir que, aunque esta quizás sea la actividad más sonada del aniversario, ya durante lo que es la festividad de San Juan, quisieron un poco como salir a la calle, ¿no? Y darse a conocer y celebrar con el ciudadano también esto.
Sí, exactamente, ¿no? Nosotros creo que el mercado, tenemos que aprovechar el tirón este de este nuevo mercado, que ha quedado con mucha luz. Y entonces a partir ya lo hemos intentado, quizás no estuvimos haciendo la publicidad que tuvimos que hacer, pero a partir de ahora todos los eventos, como son los carnavales, como son, pueden ser todo lo que haya, como el Día de la Rosa, vamos a estar presentes y vamos a dar premios y vamos a hacer fiestas, tenemos programado bastantes cosas, como es traer payasos, traer un castillo, cosas para los niños, sobre todo potenciar a la juventud, que creemos que tenemos nuestro potencial de clientes son las madres que dejan a los niños hoy por hoy en el colegio y los que vienen a comprar, a tener el horario que tenemos, y bueno, por ahí vamos.
Uh-huh. Des de la regidoria de Comerç, quin és el suport que es dona a tot això?
Aviam, nosaltres des de la regidoria de comerç el suport que donem és senzillament col·laborem amb ells aportant una sèrie, una quantitat de diners per tal de poder, de que ells puguin posar en marxa aquestes promocions, aquestes activitats que creiem que són molt importants, com bé ha dit ell. Creiem que el mercat, hem d'intentar que la gent s'aproximi més al mercat, que s'acosti més, que vagi a comprar, perquè com ell bé deia, el tracte del mercat és un tracte directe, és un tracte de tu mateix amb el botiguer, és un tracte de que saps que la carn te la tallen doncs, en el moment, que te la posen tal com tu la vols. També doncs, és important que la gent vagi al mercat doncs, perquè hi ha una relació humana entre les persones que van al mercat, no és allò d'anar per un passadís on hi ha tota una sèrie d'aliments exposats i anar a recollir l'aliment i pagar la caixa i passi-ho bé, sinó que hi ha un tracte més directe i això és molt important, s'ha de continuar potenciant i mantenint des de la regidoria de comerç. Nosaltres intentem, en la mida del possible i amb les possibilitats que tenim, col·laborar al màxim amb ells.
Suposo que, com reconeixia ara el senyor Rodríguez, aquesta transformació que s'ha ofert al mercat ara, les obres i tot això, això és un al·licient també, no?, que potser l'Ajuntament també aporta amb aquest projecte a l'hora d'acostar-se al mercat.
El cert és que amb la remodelació que s'ha ofert al mercat, la gent, no solament la regidoria i l'Ajuntament i l'equip de govern, estem molt contents, sinó que la gent del carrer també està molt content, perquè avui entres al mercat i notes una claror, notes llum, notes vida. Abans quedava com molt enfosquit, molt enxugat allà sota, i la veritat és que bé, estava bé, sobretot el 82 quan es va anar, 80, però el 84 quan es va inaugurar, 83, quan es va inaugurar, doncs estava molt bé, en aquells moments era un mercat doncs, que era modern, feia patxoca, però clar, a partir del 84 que es van començar a inaugurar grans superfícies tipus Baricentre i altres del voltant, doncs la cosa va anar doncs, perdent qualitat, perdent ambient, perdent clientela, i això ha anat decaient. Ara, gràcies a Déu, el mercat ha canviat, els costums de la gent també han canviat. Avui en dia la gent doncs, tendeix més a anar a grans superfícies, més que res per l'espai que hi ha. En aquests moments el mercat interior, en l'interior hi ha molt espai, ha quedat, els passadissos han quedat més amples, hi ha més llum, hi ha més vistositat, les parades les han arranjat els paradistes molt bé, han quedat molt maques, vull dir, molta llum, molta claror, que és molt important, dona molta vida. El que cal és que la gent s'hi acosti, la gent s'hi atanci a comprar, i que també per part dels paradistes doncs posin el seu granet de sorra i es mirin una mica amb més carinyo el tema dels horaris. És molt important avui en dia la gent, hem de tenir en compte que el 90% de les parelles d'avui en dia treballen tots dos, vol dir que per anar a comprar necessiten tenir unes hores obert que no són les hores de feina d'ells, i això si volem atreure a la gent jove hem d'anar per aquí, i hem d'anar doncs, per fer un esforç tots plegats i intentar doncs, que bueno, doncs, l'horari sigui el més espaiat possible per tal doncs, que la gent aquesta que se'ns en va doncs, al Baricentre o se'ns en va a Sant Quirze o se'ns en va a Badalona, que no marxin a comprar a fora, sinó que es quedin a comprar aquí perquè tenen espais. Avui en dia hi ha al costat del mercat com un paradista més, però que és una mitjana superfície com és el Mercadona, que ells tenen obert tot el dia i lògicament tenen una afluència de públic molt important. Si aquesta afluència de públic important tingués la possibilitat d'accedir al mercat, aleshores que no totes, perquè jo ho entenc, no totes han d'estar obertes, però sí que pogués accedir en algunes hores, estic segur que el mercat es rellançaria amb més força.
Aquest és un debat obert des de la reobertura, després de tota la remodelació, que encara no s'ha acabat una mica de concretar. Suposo que els paradistes, doncs, cadascú té la seva opinió. A mi m'agradaria saber, senyor Rodríguez, si finalment el supermercat de Mercadona els ha beneficiat o no.
¿Quina consideración tienen ustedes?
Sí, la consideración que tenemos dentro de los paradistas, hemos pensado lo mismo, ¿no? Que si se tenía que haber una gran superficie con Mercadona, preferimos tener al lado que no que sea abajo de toda la Rambla o arriba de los Pinatones, ¿no? Por ese aspecto creo que, bueno, se podía haber mirado de que no se vendiera pescado o algún producto, los productos, por ejemplo, como el embutido que sea al corte, sino envasado. Se podría haber negociado con esto, pero bueno, no creo que en este aspecto, yo creo, por el momento, la afluencia al Mercadona, es verdad que hay mucha afluencia para allá, también es verdad que no podemos pasar por los carros del Mercadona dentro del mercado, pero bueno, perjudicado no lo ha perjudicado en el momento. Hay algunas paradas que dicen que la ha beneficiado, otros dicen que no. Nosotros lo que vemos que, bueno, el mercado en sí, pues como hemos dicho, está mucho mejor, como ha dicho ahora señor Fando, que antes, y bueno, y tenemos que potenciar eso. Y de cara al horario, pues es complicado. Hemos tenido bastantes reuniones entre los paradistas, no nos ponemos de acuerdo, porque verdaderamente hay personas que solo están ellos, y claro, partimos de la base que hay que hacer 40 horas, y claro, muchos dicen que 60-70 horas, pues no lo pueden aguantar. Uh-huh. Estamos en ellos y bueno, esperemos buscar una solución.
El que sí està clar és que ara el que s'inicia el mercat és una gran campanya per tal d'acostar el comprador i tota aquella gent, com deia el vicepresident de la Junta de Concessionaris, al mercat perquè ho vegi, per si hi ha alguna persona que ho dubto, per això, que no s'hagi apropat encara a veure el mercat. Sí. Doncs a tots dos, al senyor Joan Fando, regidor de Comerç, Indústria i Turisme de Ripollet, moltes gràcies per haver vingut, i també a Juan José Rodríguez, el president de la Junta, no ha pogut venir perquè per motius de feina, i vostè suposo que se'n va corrents també al mercat. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I fins aquí l'info d'avui divendres 19 de setembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i us parla Gent Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.